Todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Gràcies, Carlos. Matí realment força interessant, informativament parlant, amb aquesta magnífica entrevista al Dama per part de Herrera. I, ostres, ha deixat moltes perletes superxules. La veritat és que sí, per pensar i reflexionar en tot cas. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. I quan mires cap a tot el que ens envolta administrativament parlant, des del sector públic te n'adones. No cal ser un gran expert en tot això, no cal ser una persona profundament informada, però te n'adones que hi ha coses que és que ni l'ambientador o cubre ese olor. Eso es una qüestió complicada. Mira, mirarem una altra història. El febrer de l'any passat, del 2023, el Congrés espanyol, el Congrés aquí a Espanya, va aprovar la Llei de Protecció d'Informants. Què és això? És una llei que protegeix aquelles persones que denuncien casos de corrupció o que denuncien casos de... No només a les entitats públiques, no només a l'administració pública, sinó qualsevol empresa. Qualsevol empresa que no estiguin fent les coses ben fetes davant, jo què sé, per exemple, Hisenda, allò que... trapicheos, doncs una persona pot informar. Hi ha una llei que el protegeix. Bueno, que ja... en fi... Bé, ja entraríem un altre què davant de tot això. Bé, però... qui certifica la protecció d'aquesta persona? Quan parlem de protecció, no és que se la vagin a pelar directament, ni molt menys, sinó que pot sofrir un assetjament ell o la seva família, o ella i la seva família, acomiadaments de la feina, per qualsevol excusa, pressions, etcètera, etcètera. Doncs, teòricament, aquesta llei el protegiria, no? Allò que diu, mira, la meva empresa estan fent tapitxeos. Primer, no sé fins en quin punt... és un què, perquè la primera reflexió que fas conforme va començar a posar-se en marxa aquesta llei dels informants, otros decían la ley del chivato, la ley d'informants, no? Era que en tot el que destinem de recursos a l'aparell del govern de l'Estat per controlar aquestes coses, s'ha de posar el pes a les esquenes d'un treballador. S'ha de posar el pes a les esquenes d'un membre d'aquella empresa? Un membre d'aquella empresa que, si diu això, igual posa en perill a l'empresa i, per tant, la seva manera de subsistir. És una qüestió curiosa que això també aniria per una cosa és una gran multinacional i una altra cosa és una petita pime. Aquí entrarien tots. Aquí entrarien tots. Llavors, quin és el problema? O sigui, m'estan carregant a mi una cosa que han de fer l'Estat o el govern amb tots els recursos que es dediquen? Bé, com la cosa no anava bé perquè les persones que donaven aquest pas doncs rebien aquestes pressions, rebien aquestes coercions, etc. S'ha aprovat... I aquí s'ha comprovat en plena tempesta de corrupteles, de presumptes corrupteles i de més, el govern ha creat l'autoritat independent de protecció de l'informant. Què és això? Aquesta autoritat independent de protecció de l'informant és tal qual ho diu. És un organisme teòricament independent, ens ho hem de creure, ja veurem, ho deixarem, independent, que garantitzarà que tot això es pugui complir. Perquè, clar... per una empresa privada sí que es podia complir, però com passa en una qüestió d'administracions o passa en una qüestió pública, llavors què passa aquí? Doncs aquesta autoritat independent serà l'encarregada de que tot aquest vaixell arribi a bon port. Com funciona o com funcionarà? Realment serà independent? Parlem amb el senyor Felipe García, que és advocat. Felipe, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantado hablar contigo y vamos a ver si sacamos un poco todo en claro, porque para empezar, empezando desde abajo las definiciones, cuando hablamos del informante, ¿de qué figura estamos hablando, a la que hay que proteger?
Sí, el informante antes se llamaba, o se mal llamaba, denunciante de infracciones en general. Como bien indicabas, en la presentación, esta nueva norma viene enfocada directamente a prevenir cualquier represalia contra los denunciantes o informadores de irregularidades. En concreto, como te digo, la norma lo que pretende es evitar los casos flagrantes de corrupción que hemos tenido en España en los últimos años, sobre todo en la zona de Levante, y precisamente esto viene auspiciado por una directiva del 2019, de 1937, y que efectivamente lo que pretendía esa directiva crear un marco común para los 27 estados para generar un marco de confianza a aquellos informantes de corrupción, informantes de irregularidades, para lógicamente que si existiera una información que pudiera derivar en un procedimiento penal donde realmente podría haber visos de que efectivamente se estaban cometiendo delitos en una administración pública o privada, pues que precisamente esos denunciantes o informadores que le llama la ley, que se les proteja, que no se les eche, que no se les echa a la calle, por ejemplo, que
o
no
sea,
se les despida.
Entiendo que el informante es aquella persona que dice si hay una estafa hacienda, si se están haciendo cuestiones de prevaricación, cosas así.
Exactamente. O sea, puede ser cualquier irregularidad, ¿no?
Y puede ser cualquier ciudadano.
Y cualquier ciudadano, una persona física, y lo puede hacer además de manera anónima, incluso por una denuncia verbal, ¿no? Que luego además dice la ley que tiene que traspasarse un soporte físico y duradero, pero y que sea telemático, ¿no? Donde se deje un rastro, una huella digital para lógicamente controlar si se ha instruido, si se ha investigado o no se ha hecho nada con ella, ¿no? Entonces, efectivamente es una apuesta de una información a una autoridad, en este caso, que gestionaría un canal externo, que es una autoridad independiente, pero también hay unos canales internos que los llevarán lógicamente las empresas y las administraciones públicas, que también están obligados a tener estos canales de información para que se puedan albergar denuncias o informaciones que puedan realmente informar de que se están cometiendo irregularidades, delitos o corrupción dentro de las organizaciones.
Pero eso te iba a decir que sí, irá muy bien esta ley, pero no funciona demasiado bien, ¿no? Porque hay más casos de corrupción. Claro. No sé si es porque alguien se ha chivado, alguien lo ha dicho, o sencillamente porque se ha descubierto por la investigación policial.
Claro, ahí estamos. Realmente todo esto viene realmente, es una reclamación de muchos denunciantes, de compañías de seguros, de bancos, de ayuntamientos, de administraciones públicas relevantes, donde realmente se puso en conocimiento de que ha habido casos de corrupción y las administraciones y las propias empresas privadas se han dilapidado al denunciante, lo han echado, han ido además a su esfera, a su familia, a su marido, a su mujer, pero también los han echado del trabajo, es decir, ha habido una caza de brujas contra el denunciante. Yeah. Y precisamente para que se puedan destapar casos de corrupción y de irregularidades en general en organizaciones públicas y privadas, la ley dota de un marco de protección absoluta.
¿Tan espesa es la maquinaria que hace falta que el trabajador se manche las manos o se meta en problemas?
Una buena pregunta, porque lo que hace el Estado es enviar directamente la carga obligacional a las empresas para que no se cometan delitos. O sea, fíjate el aparato que tiene el Estado con la policía, juzgados, fiscalías, etcétera, etcétera, pero se entiende que es insuficiente. Por eso nace la responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, incluso se puede condenar penalmente a las organizaciones, precisamente porque no tengan una serie de controles establecidos, unos procedimientos para evitar la comisión de delitos. Entonces, eso es realmente poner una pequeña comisaría en las organizaciones para prevenir los delitos, porque el Estado no puede con las multinacionales. Eso es un mantra que todos tenemos que tener en cuenta. Empresas como Microsoft, Apple, son empresas realmente gigantes, y combatir la corrupción desde los aparatos estatales es una desigualdad de armas.
O sea, estaría más enfocado a las grandes empresas, a las grandes multinacionales.
Realmente el sistema, la responsabilidad penal de la persona jurídica, yo creo que nace fundamentalmente para eso, pero al final este tipo de normas al final aplica a todas las organizaciones con cierto tamaño, sobre todo que tenga más de 50 trabajadores, porque al final esta forma de prevenir las irregularidades intenta de parte del Estado poner una serie, como te digo, de carga obligacional para poner controles y prevenir lógicamente cualquier irregularidad y sobre todo los casos de corrupción, ¿no? Eso sobre el papel, veremos al final.
Eso te lo pregunto yo. La última pregunta que te iba a hacer, Felipe, es, ¿tú crees, según lo que haces, según tu experiencia y demás, ¿tú crees que esto será más efectivo? Es decir, esta protección al informante, ¿crees que ayudará a que se destapen más casos de corrupción?
Pues esto es como todo, ¿no? Al final dependerá muy mucho de quiénes sean las personas que estén al frente de la autoridad independiente. sobre todo quien sea el titular de su presidencia. Entonces, tiene que ser una persona independiente, lógicamente, y tenga que hacer una labor de cribado y de instrucción de todas las irregularidades que se interpongan dentro del canal externo. Entonces, si se hace un buen trabajo de cara a advertir irregularidades, admitir a trámite esas denuncias, instruirlas y luego pasarlas a la Fiscalía, Fiscalía Europea, CNMC, CNMV, el competente, ¿no?, para realmente investigar a fondo si efectivamente ha habido esa comisión del delito, esa irregularidad, al final vamos a tener un organismo más que es, como te digo, independiente y que va directamente con sus obligaciones, va directamente a intentar llegar hasta el final de lo que ha pasado respecto a una denuncia que se ha puesto en el canal externo. Y derivará además, como te digo, para que se pueda investigar a fondo, en la mayoría de los casos será la Fiscalía la que reciba las informaciones que ya de alguna manera han sido cribadas por la autoridad. Entonces yo creo que es un buen mecanismo, creo que la idea está bien concebida, pero habrá que ver en la aplicación práctica si el titular de esta presidencia es una persona ecuánime, es una persona que llega, que hace que sus equipos lleguen hasta el final y que se haga una instrucción correcta de las informaciones. Me parece interesante la idea.
Vamos a ver si llega a ser independiente de verdad, quieres decir, ¿no?
Vamos a verlo, efectivamente, porque además, bueno, tal y como están el tema ahora, ¿no?, en el tema de corrupción, pues bueno, la independencia es algo que se va a tener que ganar la autoridad, ¿no? Fijaros en lo que tenemos ahora en instituciones públicas, ¿no? Pero bueno, sobre la norma yo creo que tiene sus defectos, pero bueno, instaura o trata de instaurar una independencia de esta autoridad. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle primero un voto de confianza. Si luego al final falla la independencia, pues habrá que ver una fórmula, ¿no?, de darle la vuelta a esta institución, pero por lo menos me parece un avance a nivel de cumplimiento normativo y yo creo que los ciudadanos en general están mejor protegidos con esta autoridad independiente y esta ley de protección a los alertadores.
Pues señor Felipe García, abogado y socio del despacho Círculo Legal, oye, muchísimas gracias por la charla y por poner más luz en todo esto, muy, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Doncs sí, donem aquest vot de confiança. Això és cert, s'ha donat aquest vot de confiança. Ara, l'experiència ens diu que hem d'aixecar les orelles sempre davant de tot això. Bé, vot de confiança. Ara, l'experiència ens diu que hem d'aixecar les orelles sempre davant de tot això. Bé, tant de bo sigui així, eh? Bé, de seguida parlarem d'art. D'art, és una qüestió que va sortir ja la setmana passada quan van subhastar a la sala de subhastes Sotheby una obra d'art titulada Comediante, que va estar creada o ha estat creada per l'artista italià Maurizio Cattelan. Aquesta obra consisteix en un plàtan enganxat a la paret amb una cinta adhesiva. Llavors, un empresari xinès va pagar 6,2 milions de dòlars i a sobre va dir que se'l menjaria. Això, més enllà d'aquest esnobisme i acte publicitari, perquè no és més que un acte publicitari i un... No, que es van pagar, els 6,2 milions de dòlars es van pagar, però no deixa de ser un panfleto publicitario muy snob del món de l'art. Més enllà de tot això, hem de pensar... On està el límit de l'art? Què és art i què no és art? Realment, això es podria entendre com art, més enllà de tot això? Una sala com la Sotheby, estem parlant de cert prestigi, li cal coses així? En parlarem d'això, i en parlarem precisament amb una persona que entén, amb un crític d'art, el senyor Joan Vila i Boix, que ens parlarà i ens farà 5 cèntims d'aquesta evolució d'entendre l'art per part de la societat. En parlarem aquí, de seguida, darrere a Cope Catalunya i Andorra, però abans, no sé com teniu la vostra salut cardiològica del cor, doncs penseu en Inscor, la web, inscorbcn.com. Inscor és un centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Cuiden del teu cor, realitzen consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris per portar-les a terme ràpida i efectivament. I és això, és un dels seus punts forts, ofereixen aquesta atenció ràpida i una cosa interessant, programen la teva visita per quan ho necessitis. Quan ho necessitis, te la fan, no quan ho necessitin ells, no tenim... Quan ho necessites, tu. El telèfon 93... 425-1962, 93-425-1962. Inscor està al carrer Folgueroles de Barcelona. InscorBCN.com. Inscor, cuida de la salut del teu cor.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
José Mercé se despide de su exitosa gira El Oripando en el Teatre Apolo con su disco más personal. El 2 de diciembre en el Teatre Apolo te espera José Mercé.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del Periódico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El Periódico. Entendre el present per mirar el futur.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que...
Un empresari xinès que es diu Justin Sun, que va ser notícia la setmana passada per pagar 6,2 milions de dòlars en criptomonedes per un plàtan enganxat a la paret amb cinta adhesiva. Això és una notícia que ha donat la volta al món. L'obra d'art es titulava... No sé si titulava perquè no sé si s'haurà menjat ja el plàtan o no, perquè amenaçava en menjar-se o en cuspir-se. Es deia Comediant, i va estar creada o està creada per l'artista italià Maurizio Cattelan, que suposo que volia fer una mica de conya sobre el tema, perquè bé, encara que tot té un missatge en aquesta vida, qualsevol cosa pot ser, perquè qualsevol cosa pot tenir un missatge, si ho mirem des d'aquest punt de vista. Però on està la diferència? 6,2 milions de dòlars per això va més enllà d'una broma, va més enllà d'un pamfleto propagandístic d'una sala com Sotheby, va més enllà de tot això. Llavors, on està l'art? Com podem entendre art? Des de quin punt de vista? Hi ha unes normes o no? Hi ha uns límits? Hi ha un què? Entrem dins d'un món que pot ser fins i tot subjectiu, no? Parlem amb el senyor Joan Vila i Boix per fer una mica de tertúlia sobre el tema. Ell és crític d'art i membre de la Junta de l'Associació de Crítics d'Art de Catalunya. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia, com esteu?
Encantat, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, començarem pel principi, si et sembla. 6,2 milions de dòlars, és una qüestió normal, això?
A veure, normal si els tens, no, suposo, però...
No, clar, partim de la base que els has de tenir, sí. si no malament.
A veure, la qüestió és que, com tu bé has dit, això ha estat en una subhasta. Llavors, per tant, primer, no estem pas dient que el seu valor sigui aquest, que no ho és, sinó que s'ha pengut per aquests diners.
D'acord.
O sigui, vol dir que unes persones, no?, doncs han estat pujant, pràcticament, no?, com al casino, a veure qui es queda amb l'última aposta, i l'última ha estat, no?, d'aquest col·leccionista, que deia xinès, que més crec que ha amenaçat que es menjaria el plàtan.
Sí, això dic, que es menjarà el plàtan, bàsicament. Però escolta'm, qui posa el valor a una obra d'art?
Mira, primer hi ha una cosa, que és que el valor artístic,
sí,
des de fa anys, el posa al mateix món de l'art. O sigui, les teories de l'art han anat evolucionant, no, amb el temps, com és lògic i normal, i cada vegada és menys la crítica d'art o l'acadèmia, no, allò de tenim l'entès X que ha dit que això és art i que això no és art, sinó que és el mateix món de l'art el que acaba dient que sí que ho és o no. O sigui, el mateix punt, el mateix, en el mateix moment en què una obra d'art, una cosa, no, un objecte, és acceptat en una galeria, és descrit en un article, en una revista especialitzada, és admirat com a tal, ho és. Això és molt diferent del que passava, no, per exemple, al segle XIX, on, si no era en l'Acadèmia Reial de la Pintura Anglesa, per dir-ho...
Ja, d'acord, no, hi havia uns conceptes molt tancats.
Exacte, no? Llavors, ara, per tant, és això, no? Després, el que acaba passant és que llavors hi ha el valor de la peça. El valor de la peça seria, doncs, per exemple, no? Si tu has de pagar uns impostos, no? Doncs l'Estat valora una peça i diu que té un preu. Vale? L'altra cosa és si tu després vols vendre aquesta peça. Perquè el que necessites és que algú te la compri.
Entenc. I,
saps? Llavors, clar, aquest preu doncs és un altre, evidentment, perquè si tu, és com en el cas d'un pis, no? Tu pots tenir un pis que té un valor X, però molta gent el vol i, per tant, t'acaba pagant més.
Entenc. És una qüestió, també, aquí variaria molt el preu. Però podíem entendre, jo què sé, un quadre de Dalí. Per exemple, jo que sé, ara poso una cosa molt, molt típica, que aquí pots dir m'agrada o no m'agrada en funció d'uns ulls fora d'uns ulls experts, m'agrada o no m'agrada, però sabem que és de Dalí, sabem que és art i sabem que vol expressar. Però quan hi ha obres com aquestes, que té un peu a l'extravagància i a la sàtira potser, ostres, sorprèn, no? Sorprèn aquesta valoració. Això pot ser també normal, aquest tipus de situacions, o és senzillament un joc de milionaris que els hi sobra la pasta?
A veure, jo crec que és una mica les dues coses. O sigui, primer, evidentment, és que, com tu mateix crec que has dit, aquesta obra ha estat pagada en criptomonedes. Tampoc acabem de saber el valor d'aquestes criptomonedes.
D'acord.
Per tant, pot ser que en realitat sigui menys, no, el preu? Però, en tot cas, sí, en tot cas, és que aquesta persona doncs, ha volgut fer una obra artística d'una obra artística, no? I comprar-la per un preu completament extraordinari, fora i fora de lloc. No? A diferència del que deies del Dalí, nosaltres, per exemple, amb un Dalí, un Picasso, un Joan Miró, són obres que normalment tenen preus molt estables, que normalment són difícils de trobar, podríem dir-ho així. O sigui, evidentment, doncs Joan Miró doncs, està mort, té unes obres limitades, no? Etcètera, etcètera. Dalí, tres quarts del mateix, i... Normalment la gent les compra molt més per, evidentment, per tenir-les penjades al menjador, però per invertir-hi, perquè els preus més o menys
estan
fent i són estables i les podrà revendre, no? Podríem dir-ho així. La qüestió és que aquesta obra sorprèn, és curiós i divertit, no? I crida molt l'atenció, perquè, clar, aquesta persona es menjarà el plàtan més car de la història, no, en el fons?
Sí.
I acaba sent això, no? Però... Jo crec que és més com un acte fins i tot de propaganda per la mateixa casa de subhastes.
Sí, sí.
En el sentit de dir, mireu quina obra acabem de subhastar, per quin preu, perquè, clar, també d'alguna manera aquesta casa de subhastes després haurà de subhastar obres de pintors que molt més, podríem dir...
Amb cara i ulls. Sí.
Amb cara i ulls raonables, i el que volen és que els seus clients entenguin que allà doncs, poden vendre les seves obres a un preu... Sí. Que fa patxoca, no?
És veritat que és una bona maniobra, això tens tota la raó del món.
Sí.
Llavors, escolta'm, com podríem posar, on posem el límit o la frontera del què és art i què no és art? Què entra dins d'aquest concepte i què no? Suposo, més enllà del preu.
Mira, com et deia abans, la qüestió és que el món de l'art fa com aquest referèndum diari, podríem dir-ho així, entre ella... que acaba dient que és art i que no és art per una espècie de consens, no? O sigui, en el sentit de dir, ara t'he imaginat aquest plàtan, vale, que tu l'haguessis enganxat a la paret perquè no tenies lloc on posar-lo, evidentment, doncs, a la redacció de la ràdio, doncs, ningú n'hagués fet cas, no?
M'haguessin dit guarro, bàsicament, exacte, i amb perdó de la paraula, què estàs fent? T'has tornat boig o què? Això directament. Em criden al despatx, segur. Em criden, Joan, al despatx, segur.
Exacte. La qüestió és, com veus, el referèndum que s'ha fet a la ràdio, el consens, és un altre.
Sí, sí.
Vale? En canvi, si segurament la redacció, en lloc de ser una redacció, fos una galeria i la gent fos entesa en el món de l'art, doncs ho haguessin acceptat com a tal, perquè té un cert raonament al darrere, etcètera, etcètera. I sobretot pel que dèiem és que cada vegada menys, si no hi ha des de fa com a mínim 50 o 60 anys, no hi ha una entitat que es dediqui a regular allò que és art o allò que no és art.
El que comentava l'acadèmia. Exacte, el que posaria aquests límits, no? Doncs senyor Joan Vila i Boix, crític d'art i membre de la Junta de l'Associació de Crítics d'Art, escolta, gràcies per fer 5 cèntims de tot això i fer-nos entendre una mica més com funciona el món de l'art. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
És curiós tot això, eh? Entrem dins un món força interessant de debatre des del punt de vista de mortals, això que no entens, no? Ni, senzillament, el nivell és m'agrada o no m'agrada, em transmet o no em transmet. No sé si això que ha fet la casa de subhastes fa un flaco favor, no? Flaco favor, sobretot a l'art contemporani. Molt bé, força interessant la xerrada. De seguida parlem de línia de salut i parlarem també, atenció, d'aquesta operació de Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia a l'àrea de Barcelona i Catalunya Central contra el tràfic de drogues, d'éssers humans i blanqueig de diners. Porten tot el matí més de 700 efectius fent dels dos cossos policials que estan fent escorcolls sobretot a Castellbisbal, al Vallès Occidental. De seguida en parlarem de tot això aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo.
Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en deportes, hogar, accesorios, entretenimiento, belleza, zapatillas, electrodomésticos, fragancias, bricor y mucho, mucho más. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda web y app.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá. Porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar. Como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes. Y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Adelgazar antes de Navidad tiene muchos beneficios, aparte de verte más esbelto, sin barriga, también te permite disfrutar de las fiestas al máximo sin preocuparte por los dulces navideños o lo que comes. Así que comienza ya hoy tu gran cambio, porque con el plan 1-2-3 vas a perder de 4 a 7 kilos y 3 centímetros de volumen y en solo 3 semanas. De ahí plan 1-2-3 y Enriqueta, que es dietista de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, bienvenida.
Hola, Cruz. Gracias. Pues mira, con el plan 1-2-3 llegarás a fiestas con un peso más saludable y podrás disfrutar por fin de las fiestas navideñas. El plan es totalmente natural, apto para todos, hombres, mujeres, y al bajar de peso, el azúcar y el colesterol estarán bajo control. Es increíble bajar más de 3 centímetros de volumen y perder de 4 a 7 kilos, Cruz, pero es que en tan solo 3 semanas.
Mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la barriga, retenciones e hinchazones. Y en esta semana ya pierdes de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Son prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento y bajamos 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, que son saciantes, que nos calman la ansiedad, que nos ayudan a eliminar la grasa para que sigamos perdiendo peso y para que el resultado en estas 3 semanas, en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos.
Y en solo 3 semanas, oye, y al bajar de peso, pues disminuye la carga, la presión en las articulaciones, como las rodillas, en las caderas, en la espalda. Sin dietas estrictas, es drenante, te deshinchas, sin pesadez, sin efecto rebote. Infórmate sin compromiso en el 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues, para informarte sin compromiso. 650-51-52-53. Y además, Enriqueta, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos llevamos hoy con esta semana con el plan 1, 2, 3?
Como yo digo, semana navideña ya, ¿no? Pues mira, Cruz, todos los oyentes que nos llamen ahora mismo, ¿eh?, al 650-51-52-53, van a tener gratis el gel adelgazante, reductor, con rolón incorporado. Es un destructor de la grasa, nos ayuda a bajar volumen en muslos, barriga y caderas, y solamente cada día un masaje. Pero también vamos a poner los beneficios de nuestras 3 infusiones, la lipo, más la detox, más las detox y la drena, que vienen gratis con tu plan. Pero atención, vamos a poner también de regalo una caja de nuestras galletas de pura fibra, riquísimas, de cúrcuma y chía, que están, bueno, es que son riquísimas, riquísimas. Esta gran promoción con tu plan 1, 2, 3, llamándome ahora, ¿eh? 650-51-52-53. Vas a conseguir perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas y vas a conseguir bajar más de 3 centímetros de volumen. Te sentirás fantástico, fantástica. Tendrás una figura 10 estas fiestas. Repito el teléfono, 650-51-52-53. Ah, no te muevas del domicilio, no tienes que desplazarte a ningún centro. Te lo enviamos por mensajería, donde tú quieras, sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Llamarme, 650-51-52-53.
Pues menos mal que has puesto las galletas, porque te lo iba a pedir, así que bueno.
Lo sé, lo sé.
Ya sabéis, empezar estas fiestas con un peso más bajo lo vas a lograr con el plan 1, 2, 3. Vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de barriga. Es rápido, en 3 semanas, seguro, con registro sanitario. Es eficaz, testado, adelgazas. Así que llama ya al 650-51-52-53, que ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin ningún compromiso. Repito el teléfono, 650-51-52-53, y los regalos gratis, claro, que van con el plan 1, 2, 3. Así que adelgaza ya con el plan 1, 2, 3. 650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets molt grans. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El tema, I com està el tema? De fet, el tema del tràfic de drogues, en aquest cas ja sabeu que Catalunya, per la situació estratègica i climatològica, doncs tenim una fama justament guanyada, un territori, per la tovesa de les lleis moltes vegades també, de ser una mena de súper del narcotràfic, de marihuana, sobretot. Doncs aquest matí hi ha Mossos d'Esquadra, el Cos Nacional de Policia, i han intervingut a l'àrea de Barcelona i Catalunya Central contra el tràfic de drogues, d'éssers humans i blanqueig de diners. En parlem amb l'Imma Viudes, amb aquesta notícia i d'altres, que és portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia.
Hola, bon dia,
gràcies,
Miguel.
Estic encantat de tornar-te a escoltar, Imma. Bé, com ha anat aquesta operació, sobretot a Castellbisbal, al Vallès Occidental?
Sí, com deies, ha estat un macrooperatiu policial que s'ha iniciat a primera hora del matí contra un clan familiar de narcos, doncs, que tenia grans plantacions de marihuana. Ja hem parlat molts cops en aquest programa del problema que tenim enquistat a Catalunya amb la marihuana, i evidentment això atrau aquestes organitzacions criminals, no? I en aquest cas, doncs, més de 700 efectius tant de Mossos d'Esquadra com de Policia Nacional s'han desplegat per poder donar cobertura a aquest operatiu, no? Que no és només contra el delicte de narcotràfic, sinó també totes les activitats il·lícites que van associades, no? Normalment al narcotràfic, com en aquest cas al tràfic d'éssers humans i blanqueig de capitals. En aquest cas, doncs, el que s'ha de destacar és que era una organització, doncs, familiar, no? Era una estructura, doncs, molt determinada, que després tenia els seus jardiners, no? Que en molts casos doncs, aquests jardiners de la droga són persones que s'utilitzen o que venen del tràfic d'éssers humans, també. Per tant, tot va molt, molt associat. Com deies, a Castellbisbal és on s'ha detingut el principal cap d'aquest grup, però ha hagut altres detencions, també ha hagut registres a Granollers, a Castelló, i de moment encara estem sota secret d'actuacions. Aquest operatiu, a més, se li ha d'afegir que ahir també vam tenir un altre operatiu també a Tarragona, fets similars, per tant, doncs hi ha molta activitat en aquest sentit, ja ho sabem, en aquest programa gairebé cada setmana estem donant doncs, notícies d'aquest tipus. Per tant, no ens sorprèn en absolut i sobretot felicitar els companys i companyes doncs, per aquesta operació doncs, que evidentment és una bona notícia sempre per tothom.
Ja també l'altre dia van intervenir pràcticament la Brimo, pràcticament 500 efectius dels Mossos en una narcourbanització, entre cometes, no és una narcourbanització de Catalunya, per també una vinculació amb una organització criminal que estava, en aquest cas, especialitzada en el tràfic de cocaïna.
Sí, efectivament, és que les notícies estan sortint gairebé, no et diria a diari, però setmanalment, no? Ha hagut això, entrades a narcourbanitzacions, ha hagut persones detingudes per especialitzades en tràfic de cocaïna, també ha hagut actuacions a Becaris, a Riells, també em sembla que a Salamanca. Sortosament, doncs, el cos de Mossos d'Esquadra doncs, està actuant, està donant resposta de manera exponencial, no?, a tot el que ens estem trobant. I evidentment doncs, haurà de seguir sent així, perquè no sembla que el panorama doncs, de moment tingui llum al final del túnel. No?
Ima, saps que l'altre dia vaig estar a punt de caure en un smishing? Quasi me la colen? Va anar d'un pèl. Em va arribar un missatge.
I no t'has d'avergonyir, eh?
No, ho dic perquè vaig estar a punt.
Estàs relaxat, estàs en un moment relaxat i no hi penses i t'enxampen. Sí.
Quasi me la colen, vaig enviar un SMS al telèfon, i això aviso navegantes perquè això pot arribar-te amb una marca, de part de Netflix, dient-me que no, que em tallaven el servei de Netflix perquè hi havia una irregularitat en el pagament de Netflix. I vaig estar a punt de clicar i vaig dir, que raro que me lo comuniquen por SMS d'esta manera, una cosa molt estranya. I llavors, em vaig frenar, però és que sembla que això continua.
Et vas adonar temps, no?
Sí, van canviant, no?, les estafes bancàries. De fet, els Mossos, el cos està avisant també d'una nova estafa bancària per SMS, més smishing.
Sí, efectivament, en aquest cas de l'entitat BBVA, no? Però bueno, que pot ser qualsevol altre banc, ara diem BBVA, la setmana que ve potser parlem d'un altre, no?
Sí, la Caixa, en aquest cas,
en aquest cas doncs, el que es fa és utilitzar missatges de text mòbils que estan arribant a clients i no clients, que aquest és el problema, no? Quan, com deies tu, no? Un és client de Netflix, un és client de BBVA, li arriba aquest missatge, llavors és quan en un moment de relaxació, que no es troba bé, que va amb presses, doncs pot picar, no? I en aquest cas, doncs, el que fan és dir que s'ha realitzat un càrrec molt elevat, no? I que si no reconeixes aquesta activitat, doncs que la verifiquis amb un enllaç, que a més posa, al final posa BBVA, i si vas corrent i no llegeixes ben bé l'enllaç, no te n'adones, doncs, que és una pràctica de smishing. També, ara que deies tu, no?, que la setmana passada dius que vas estar a punt de caure amb aquesta estafa de smishing, t'he de dir que jo no paro de rebre trucades d'un servei per trobar feina, que et diu agregui'm a WhatsApp perquè estem oferint feina. No piquem, sisplau, no agreguem a ningú a WhatsApp, i menys que ens truqui un número completament aleatori per oferir feina.
Correcte. Bé, parlant d'això, i ràpidament, perquè ens queda molt poc temps, han augmentat un 8% les detencions per violències masclites en l'àmbit de la parella a Catalunya. S'ha incrementat tot això. Hi ha més o és que es denuncia més?
Doncs són les dues coses. Realment hi ha hagut molt més rebuig social, hi ha molta més facilitat perquè la dona denunciï, no? Això està clar. Però és veritat que l'activitat doncs continua, no? Que tenim un problema. El mateix director general de la policia, Josep Trapero, l'altre dia ho va dir, no? Va admetre públicament doncs, que no sabia com frenar aquest problema. Evidentment, ni ell ni ningú sabem, no?, ni com a societat, doncs, com frenar-la. Per part dels Mossos el que hem de fer és formar-nos intentar donar una resposta, intentar tenir gent als grups, no?, on treballem amb aquestes dones, grups que podem donar una atenció de qualitat, perquè a vegades tenim aquest problema, que no podem donar aquesta atenció de qualitat, però sobretot que aquest compromís sigui ferm i sigui transversal, doncs, a tota la societat. Evidentment és bo, en cert sentit, que s'hagi normalitzat el fet que s'interposin aquestes denúncies, però també hem d'acompanyar la víctima després, no? Perquè si no li donem després resposta, doncs no serveix de res.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Com sempre, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
Gràcies a tu.
I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I després en parlarem de la prevenció del suïcidi. Agafo quatre papers i torno. Fins ara.